fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Queden menys de 72 hores perquè el Sabadell torni a la competició després d'una aturada que potser s'ha fet una mica llarga, però que també ha servit per recuperar-se física i mentalment de tot el que ha passat, que no ha estat poc, en les primeres 11 jornades de Primera Federació. Ara arriba un tram de 6 partits en què l'equip haurà d'afinar i continuar mostrant l'evolució de les últimes setmanes si vol arribar a la següent aturada, la de Nadal, millor posicionat d'on està ara mateix, recordem, en zona de descens. Seran 2 partits a casa i 4 fora, començant per la sortida a Sòria d'aquest diumenge, i imprescindible serà comptar amb el màxim d'unitats possibles, així que és un motiu d'alegria que els lesionats i els tocats es vagin recuperant en aquests dies, d'entrada perquè serà un tram carregat, amb la jornada sobretot intersetmanal del dia 8 de desembre, però també perquè a aquestes altures hem d'estar atents als jugadors que poden caure sancionats per acumulació de targetes i s'hagin de fer més rotacions. Avui el repassarem per posar-nos al dia de tot plegat. És dijous, 17 de novembre, benvinguts, comença l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Sortejada la segona ronda de Copa del Rei, que es disputarà entre el 20 i el 22 de desembre, encara amb els equips de la Supercopa d'Espanya exempts. El premi gros se'l va endur l'Arenteiro, de segona federació, amb el duel contra l'Atlético de Madrid. Dels catalans, l'Espanyol s'enfrontarà a l'Atlético Paso Canari, el Girona al Cacereño i el Nàstic rebrà a casa el Màlaga. I a la Copa Catalunya, la final serà Badalona Futur Andorra. Els escapulats van derrotar el Sant Cristóbal 0-1, mentre que l'equip tricolor es va desfer de l'Olot pel mateix resultat. I avui a les 5, la selecció espanyola disputa un amistós contra Jordània, l'últim abans d'afrontar el Mundial de Qatar. Luis Enrique ha confirmat que Ansu Fati serà titular, mentre que Gaià serà baixa per la lesió que va patir el turmell en l'entrenament d'ahir. I en pàgina poliesportiva destaquem, en bàsquet femení, la victòria del Cadí la Seu davant el Grengewald luxemburguès per un contundent 54-90, i l'equip de l'Alt Urgell ja en du 3 en 4 jornades a l'Eurocup. Som-hi amb la resta del sumari.
Què es comenta a la recepció?
Comentarem l'actualitat del Sabadell amb l'estat dels lesionats i dels que estan a prop de ser sancionats per acumulació de targetes. Passarem també per Sòria per conèixer l'última hora del Numancia, la ressaca de la derrota d'ahir de l'Astralpool a l'estrena de la Champions masculina de waterpolo, i parlarem de tennis, tenis taula, handbol o futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
En les últimes hores, de nou protagonisme per la Copa i els 12 equips de la categoria presents al sorteig. Després, amb el Sergi Garcés hi entrarem més a fons. I també comunicat mèdic del Nàstic, Andrei Lupu pateix una lesió als isquios de la cama dreta i Nil Jiménez un esquinç al turmell.
De quin partit no estarem pendents?
Des de les 12 al migdia, del migdia en joc, partit de la Copa de Kosovo, KF Trepka 89 contra KF Kika.
I a les xarxes socials.
Un vídeo del Natació Sabadell a Twitter amb un gol de Fran Valera ahir en el duel de Champions entre l'Astralpool i el Ferencváros, en el que significava el gol 1.800 de l'equip en competició europea. Tot i que en un primer moment també es deia que era el 2.000, el club es va encarregar de rectificar-ho dient que era el 1.800.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui compleixen anys Jaume García, el Flaco, pare de Sergi García, i Jordi Morales, expalista del club.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
8 minuts per sobre del punt de la una del migdia. Entrem en matèria. Nou entrenament del Sabadell avui a Sant Oleguer per continuar preparant aquest partit de diumenge a les 12 del migdia contra el Numancia. Queden menys de 72 hores i estem pendents, evidentment, de l'estat dels lesionats, especialment Moha Keita, a veure si ja pot treballar amb la resta del grup i si el senegalès estarà disponible de cara al compromís a Los Pajaritos. Sergi Garcés, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Sergi Parc.
Avui ho dèiem, entrenament a Sant Oleguer. No sé si hi ha hagut gaires novetats al respecte, doncs, això dels tocats i, evidentment, especialment pel que fa a Moha Keita.
No, ho dèiem ahir també. Al final, la normalitat s'ha convertit en això, en què Moha Keita fa pràcticament tota la sessió preparatòria al mateix ritme que la resta de companys, però sempre arriba un moment en el qual fa aquest apart, no? A continuar, doncs, entre cotons, que diria el manual, sobretot per pensar en la cita de diumenge, que ara mateix és el que té en l'objectiu el jugador senegalès. Dintre de tot, gairebé podríem fer un símil, ho explicàvem ahir, també des de l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Pau Ituri aquí. El cas seria el més semblant, perquè ens fem una idea i perquè la gent també es faci una idea, Sergi, del que va passar al partit previ o la setmana prèvia a la Real Sociedad B amb Alberto Fernández, amb el jugador murcià. Recordem que si tornava, que si no tornava, que si era per jugar o per estar a la banqueta d'inici, després veure si podia tenir alguns minuts, al final Gabri ens va sorprendre, anem a dir-ho així, a tots plegats, fent que el de Moratalla jugués des de l'inici i al final acabés completant fins i tot els 90 minuts davant el filial del conjunt Txuri-Urdin. Doncs no m'atreveixo a jugar a ser entrenador i a dir que Moha serà titular a Los Pajaritos diumenge, però sí que podria ser-ho, podria estar a disposició de Gabri. Gairebé al 100% et diré que pujarà a l'autocar i que viatjarà fins a Sòria, si no hi ha cap contratemps en els pròxims dos dies, evidentment, i que fins i tot podria ser la gran novetat en el teòric 11 titular del Sabadell per enfrontar-se al Club Deportiu Numancia.
Doncs veurem, perquè demà també li preguntarem a Gabri García sobre aquesta qüestió, en la roda de premsa del tècnic de Sallent prèvia al partit contra el Numancia, però com deia Sergi, la setmana passada Alberto Fernández va ser titular, va completar els 90 minuts. En el cas de Moha Keita sí que és cert que surt d'una lesió a l'adductor i també s'haurà d'anar en compte, doncs, pel que fa això, aquestes qüestions musculars i veure que no recaigui.
Sí, perquè al final era de tots els que van anar caient, recordem, gairebé en qüestió de dies va caure Alberto, va caure Adam Gurdiel. Diferent va ser la molèstia o la sobrecàrrega que va patir Marc Vargas, tot i que també va estar algun dia sense poder estar a disposició del tècnic. Diríem que de tots plegats, qui va patir la lesió més greu o de més llarga durada, tot i que estem parlant de 3 setmanes, 4 a més estirar, és precisament Moha. I que són lesions d'aquestes complicades. Ja el va perdre el Sabadell durant la pretemporada, recordem-ho, va caure lesionat en el primer partit de pretemporada i es va perdre a l'inici de Lliga. Fins i tot ell reconeixia posteriorment en roda de premsa que havia estat molt tocat perquè era la seva primera lesió més o menys llarga i que això l'havia deixat una mica tocat. Aquesta, la veritat és que la recuperació, toquem ferro, que es diu en aquests casos, sembla que ha anat per bona via, però sempre s'ha d'anar, doncs, amb una mica de precaució aquest tipus de lesions musculars, sempre obliguen a ser una mica més cauts a l'hora de no pensar o de no córrer riscos. Però, insisteixo, m'arriscaria a dir, sense jugar-me a res, que viatjarà segur cap a Sòria i que fins i tot m'atreveixo en aquest sentit a no obrir juguesca, però sí a posar-ho damunt la taula, el fet de que Moha pugui ser la gran sorpresa un cop coneixem el mateix diumenge, a l'11 titular del Sabadell.
Per la resta, Sergi, tothom ok en principi, si no hi ha sorpresa d'última hora. Això sí, si pel que fos, i esperem que no, creuem dits, o Sergi Puig o Víctor Vidal patissin algun contratemps, veuríem qui seria el segon porter, perquè sí que hem tingut una actualització sobre la lesió que va patir Carles Segura.
Sí, és una lesió, en aquest cas, fins i tot passant per quiròfan, bé, doncs unes setmanetes que estarà apartat dels terrenys de joc amb aquesta fractura del dit. I bé, doncs tocarà mirar o cap al filial o fins i tot m'atreveixo a dir que cap al juvenil A, per què no? O sigui, porters de garanties en té el planter del Sabadell. És cert que el Carles era aquest porter que estava en dinàmica 100%, de fet, ha entrat en més d'una i de dues convocatòries del Sabadell, del primer equip en partits de la primera plantilla. Però, d'entrada, que no hi hagi cap contratemps amb Sergi i amb Víctor ja seria la primera bona notícia, que no haguem de tirar, doncs, d'aquesta teoria. Si arribés el cas, doncs, com dic, estarem molt atents a qui és, però sí, aquesta lesió, el contratemps, dintre de tot, el més seriós. A vegades no el fiquem en llista per allò de saber si està el primer equip, si no és del primer equip, si on està i on no està, però evidentment un jugador que està sempre a disposició de Gabri dins de la feina, del treball, del dia a dia.
Tot això pel que fa a la infermeria arlequinada, i avui, Sergi, el que volem fer és, i més després de venir d'un cap de setmana on no hi havia competició, repassar una mica com estan els estats de les targetes de la plantilla del centre d'esports, sobretot perquè, si no em dius el contrari, de moment, en aquestes 11 primeres jornades, no hi ha hagut cap jugador del Sabadell que hagi acumulat 5 targetes i s'hagi perdut un partit per aquest motiu. Així que, seguríssim, que algun jugador estarà a punt de caure i probablement es perdrà un d'aquests 6 partits que venen ara abans de Nadal.
Sí, una d'aquestes 4 sortides, bé, la primera ja no se la perdran, perquè de moment arriben nets, per dir-ho així, a Sòria, però sí que es podrien perdre doncs alguna de les 3 sortides que li quedaran al Sabadell abans de tancar el 2022, o algun dels 2 partits que li queden a l'equip també jugant com a casa, o com a locals en aquest cas, el de la SD Logroñés i el del Real Unión, aquell partit que jugarà entre el pont del mes de desembre. Com està l'estat de sancionats, apercebuts, etc? Doncs bé, els que corren més risc a dia d'avui, és a dir, els que si veuen una targeta groga diumenge a Los Pajaritos es perdrien el partit contra la SD Logroñés, Audal Vergés i Pau Víctor. Pau Víctor, sí, el davanter, la veritat és que n'ha vist o per protestar o per entrades d'aquelles que es diu a destemps a vegades d'un jugador d'atac que arriba tard al tall, arriba a destemps a fer la pressió i s'endú per endavant algun rival, doncs amb la, allò que es diu, amb la tonteria ja n'ha vist 4 de grogues el Sant Cugatenc, el noi de moda, a més pitxitxi del Sabadell ara mateix, són els dos, tant el de Torelló, tant Audal Vergés com el de Sant Cugat, com el Pau Víctor, són els dos jugadors que, insisteixo, si veiessin targeta groga a diumenge, es perdrien la següent cita ja davant la SD Logroñés aquí a l'estadi. La resta, doncs home, vigilant, però encara amb una certa, amb un cert marge, com a mínim, amb un partit de marge que podrien tenir.
Els que tenen 3, compte, compte.
Sí, no. Són 2 només, tampoc n'hi ha tants. Sergi Altimira, per un costat, i l'altre, Guillem Molina, que algú dirà, home, Guillem Molina només n'ha vist 3. Sí, Guillem Molina n'ha vist 5. De fet, és el jugador que més targetes grogues ha vist del Sabadell aquesta temporada. Què succeeix? Recordem-ho, va ser expulsat en un partit per doble targeta groga. Això significa que aquestes 2 targetes grogues, pel que és el còmput, queden anul·lades, totes 2. Per tant, oficialment n'ha vist 5, realment les que compten és que està a 3, per tant, o té 3, per tant, està a 2 encara de perdre's un partit per sanció. I després ja ve la llista dels de 2, he baixat una miqueta més per arrodonir-ho. Àlex Gualda, Adam Gurdiel, un dels noms propis dels últims dies, Alberto, i l'altre és Àlex Sala, que té un cas similar al de Guillem Molina. També en va veure 2 en un mateix partit. Per tant, n'ha vist 4, però en aquest còmput, per dir-ho així, en aquest comptador que hem posat avui en marxa, en té 2 només el gabanenc. Per tant, estan a molt marge encara de veure. Després ve una llista una mica més àmplia d'un, però aquí ja no m'he enredat, perquè de fet aquí fins i tot Jordi Comelles, l'entrenador de porters, i el propi Gabri estan en aquesta llista de que han vist una targeta. La seva absència, que algú no me l'interpreti, no seria tan important. Ho dic perquè no es perdrien el partit des de dins del terreny de joc, que ells mai no ho són.
Aquests jugadors, per tant, tenen més marge. Recordem, per tant, apercebuts, això segur, amb 4 targetes ja, Audal Vergés i Pau Víctor. I parlant d'aquest capítol de targetes, Sergi, ja tenim, com és normal els dijous, àrbitre pel partit de diumenge.
Sí, ja tenim, en aquest cas, l'àrbitre assignat. És aragonès, Alonso D.N. Wolf, aquest home amb aquests 2 cognoms curiosos. Recordem, 2 precedents, per cert, amb el Sabadell li hem trobat, i tots 2 de bona notícia, i que no es trenqui. Allò que diuen de no n'hi ha 2 sense 3, doncs que arribi la tercera. 2 precedents, 2 victòries. Una, que ens hem de remuntar fins a la temporada 19-20, victòria contundent 3-0 a casa davant l'AE Prat, i una de més propera, la temporada passada, única victòria de moment al Baix Llobregat, en aquest cas al municipal de Cornellà, aquesta victòria amb el gol de César Morgado, 0-1 davant el conjunt de verd, doncs també era amb D.N. Wolf, amb l'aragonès, que serà el jutge del partit de diumenge davant el Club Deportivo Numancia.
Bons precedents amb aquest col·legiat, i a més en aquesta victòria que recordaves de la 19-20, Sabadell 3, Prat 0, un dels golejadors va ser Grego Sierra, amb qui parlàvem ahir a l'Hotel Suís com a ex del Centre d'Esports i ex del Numancia. Un Numancia, Sergi, que en les últimes hores no sé si s'ha parlat més del Sabadell, de l'entrenador, o potser del sorteig de la Copa del Rei que comentàvem al principi, perquè ahir el conjunt sorià estava present en els bombos.
Sí, va eliminar el conjunt de l'Agrupació Deportiva San Juan de Pamplona, per tant, entrava el bombo un altre cop, tenia tots els números de que li toqués un segona divisió, un equip de la Lliga Smartbank, i així ha estat el rival dels d'Iñaki Bea, ja ens hem d'acostumar a dir-ho així, tot i que encara no s'ha estrenat el tècnic basc, l'exjugador basc i ara entrenador basc, ho farà de fet diumenge contra el Sabadell, però l'equip d'Iñaki Bea ha quedat emparellat amb l'Sporting de Gijón, amb el Real Sporting de Gijón. Ens hem de remuntar al 21-22 de desembre, per tant, encara queda, que si volen estar despistats, endavant, eh? Però que encara els hi queda per afrontar aquest partit de Copa, a Los Pajaritos, això sí, es jugarà, déu-n'hi-do, troba-t'hi un 21 o 22 de desembre a Sòria, que ha de fer un fred de nassos, però com a mínim aquesta eliminatòria, aquest Numancia Sporting. I de pas hem aprofitat per donar un cop d'ull a com han quedat la resta d'equips de la primera federació, ni que sigui amb una puntenta d'enveja sana o no, el fet de veure que hi ha rivals de la Lliga del Sabadell i de l'altre grup de la primera federació que continuen vius a la Copa. Sort diversa, per dir-ho així. Algun ha tocat una mica més de pèl i li ha tocat un primera divisió, però el més normal és que hagin caigut tots emparellats amb equips de la segona divisió A. Del grup del Sabadell, Real Unión Mallorca. Mira, han estat de sort els de l'Estàdium Gal. Eldense Burgos, la Unión Deportiva Logroñés, Albacete, el Nàstic de Tarragona, Màlaga, Intercity, Mirandés i la Nucía Las Palmas, aquest del grup del Sabadell. De l'altre grup, ja per acabar-ho de rodonir, Linares Deportivo, l'equip de Miguel de Ita, davant el Racing Club, Guillermo Fernández Romo, Paul Moreno, Joaquín Ezquieta, bé. Mérida Alavés, Alcorcón Cartagena, Ceuta Ibiza i Pontevedra Pasarón. Per tant, doncs aquests, a les eliminatòries amb equips, o com a mínim amb algun equip protagonista de la primera federació.
Sí, equips de segona divisió la majoria. En el cas del Real Unión, procedent de la Copa Federació, doncs ha tingut aquesta sort de tocar-li un primera. Tampoc és que sigui un equip allò del tot sucós. Et podria haver tocat un Atlético de Madrid, un Sevilla. Finalment serà el Mallorca. Per cert, Sergi, jo que sóc molt, sempre estic pendent d'aquestes coses, aquestes eliminatòries, com deies, tindran lloc entre el 20 i el 22 de desembre. Per tant, post-última jornada de l'any de la primera federació, i clar, algú pot pensar, a veure contra qui juga el Sabadell aquell cap de setmana previ per veure si aquell equip estarà distret o reservarà alguna peça. Em sembla que no, perquè no. El Sabadell jugarà al camp d'Osasuna Promesa, si no em dius el contrari, ah, i evidentment el filial d'Osasuna no juga a competició de Copa del Rei.
No juga en competició, Osasuna Promesa és el partit d'abans, com dius, i si algú pot dir, home, mira, doncs el Sabadell tindrà més dies de descans que el possible proper següent rival. Tampoc, perquè el següent rival, hauran passat festes pel mig i tota la història, ens anem més enllà de Reis, és el Bilbao Atlètic. Per tant, un altre filial que no li afecta pas massa, a no ser que els seus primers equips agafin jugadors per les seves eliminatòries, que també podria passar. Però, com dius, abans d'aquesta eliminatòria Copa del Rei, juga el Sabadell contra un filial, el 2-1, i després d'aquesta eliminatòria Copa del Rei, a més, amb un parell de setmanetes de marge, un altre filial, el de l'Atlètic Club de Bilbao. Per tant, per aquí no rascarem massa cosa.
Anem amb el temps, Sergi Garcés, bon dia, com estàs?
Bon dia. M'has agafat a contrapeu.
Molt ràpid, la meteorologia a Sòria, què? Farà fred? No farà fred?
Però així com sensació, que vols que et digui jo, o que tingui la moneda a l'aire?
Tens controlat el temps que farà allà? Home, ara ja estem a 72 hores del partit.
La part positiva és que portem uns dies aquí a Sabadell que ens estan servint d'entrenament perquè pel que em sembla que ens trobarem a Sòria. D'aquí una estona em sembla que tindràs informació més de primera mà, per tant, tampoc em vull arriscar gaire. Així, primer cop d'ull ràpid. He vist alguna màxima de 6, 7, 8 graus, per tant, fresqueta farà. 12 del matí, home, jo crec que si ha aixecat una mica el dia ja tindrem una temperatura un pèl més agradable, però les coses com són. Qui vol anar a Sòria al mes de novembre-desembre i no trobar-se fred? Doncs tu has de trobar una altra cosa. Per tant, res, que no estiguem preparats. I dos, si algú no ha anat mai a Los Pajaritos, que sàpiga que és un dels estadis millor preparats pel fred que segurament tenim a tot l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, com a mínim, a Los Pajaritos no patirem gaire. Els que som a la cabina, els que estan a la gespa, ja pot ser una altra història.
Mai havia escoltat una informació del temps tan precisa, eh? Gràcies, Sergi, home del temps. Demà, per part del Sabadell, entrenament a Olímpia i després compareixerà en roda de premsa Gabri Garcia per fer aquesta prèvia del Numancia Sabadell de diumenge a les 12. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I durant tota la setmana hem anat escoltant diversos protagonistes relacionats amb el Numancia. Dimarts hi posàvem veu al nou tècnic Iñaki Bea i sabem quines idees aterrava los pajaritos. També conversàvem amb l'exarlequinat Dani Sánchez per conèixer com ho estan vivint al vestidor. Ahir amb l'ex-Sabadell i ex-Numancia, com dèiem abans, Grego Sierra, per descobrir una mica com es respira el futbol per terres sorianes. I avui volem saber quin és l'ambient ara mateix a l'entorn rojillo. Marxem cap allà, canviem de registre i saludem al Félix Tello, company de l'Heraldo Diario de Soria. Què tal, Félix, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Unos días, Félix, más bien extraños, ¿no?, por allí, porque como hemos comentado, sobre todo por el cambio de entrenador y la entrada de Iñaki, no sé cómo se está viviendo todo.
Bueno, pues se está viviendo pues, como suelen ser este tipo de situaciones. Nuevo entrenador, nuevo responsable del banquillo, expectantes, pues para ver cuáles son las ideas del nuevo técnico, pues que se plasmarán en el primer partido de Iñaki Bea contra el Sabadell el domingo por la mañana a las 12 en los Pajaritos, ¿sí?
No digo que sorprendiera aquí la destitución de Diego Martínez, porque al final la realidad de cada club es diferente, ¿no? Pero sí que quizás esperábamos que antes cayera algún otro entrenador, ¿no? ¿Allí en los medios os lo esperabais? O dicho
sí,
de otro modo, no sé si se intuía que el partido contra Baleares podría ser un ultimátum para Diego.
No, la verdad es que sí que fue sorpresa pues para todos los medios de comunicación de aquí de Soria la destitución de Diego Martínez. El equipo sí que es cierto que no estaba jugando bien al fútbol, no estaba teniendo buenos resultados, pero sí que esperábamos que tuviera un margen de confianza antes de que se tomara una decisión. Cierto es, pues eso, lo que te comentaba, que el equipo no estaba rindiendo, llevaba un mes sin ganar, el inicio de temporada estaba siendo complicado. Es el equipo menos goleador de la categoría, con creo que son 6 goles. El equipo no estaba dando buenas señales, cierto es. Pero no estamos acostumbrados también por estas latitudes a que se tomen decisiones, no sé si precipitadas, pero tan rápidas a lo mejor cuando llevamos 11 jornadas de competición.
De hecho, el año pasado en Segunda Federación al final se consiguió el ascenso, pero había gente y por momentos también se le cuestionó, ¿no?, a Diego.
Sí, porque estuvo el equipo anduvo pues... antes de Navidad yo creo recordar que se colocó se distanció a unos 7 puntos del Formentera en aquellos meses. Luego el Español B también tuvo un margen en el liderato muy 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 amplio, cuando el único objetivo del equipo era pues ser campeones y ascender de manera directa. Al final pinchó el Español, creo recordar un partido contra el colista Egea que le dio alas al Numancia y todo lo contrario al filial Periquito que se vino abajo, y el Numancia pues supo aprovechar esa debilidad de españolista pues para sin tampoco jugar demasiado bien al fútbol pues conseguir el ascenso directo, sí.
Las dos últimas, Félix. La primera, te pregunto por la llegada de Iñaki. ¿Cómo se ha recibido? ¿Si con ilusión o quizá con ese escepticismo, ¿no? Porque al final habéis ido a buscar un entrenador bastante lejos.
Sí, un entrenador que, bueno, cierto es que no tiene ese bagaje de experiencia, porque hasta ahora, pues, como primer entrenador, el equipo de la AFE, y estaba con la República Dominicana. Bueno, había estado durante muchos años como segundo de Mendilibar, que también que no es poco, ¿no? Aquí se ha cogido la llegada de Iñaki, pues la verdad es que con ilusión, sobre todo al oír su mensaje en la presentación de esta semana como técnico, unas palabras de ambición y de ir aportadas en esta nueva etapa en el Numancia.
Y acabo preguntándote por las bajas, si el equipo va a llegar con todo, se ha aprovechado el parón de liga para recuperar gente o cómo llegáis.
Pues sí que hay alguna baja ahí, pero bueno, más o menos las ya sabidas son bajas, algunas de ellas de larga duración, como Amor Ortu, que está operado del tobillo y bueno, estará varias semanas en el dique seco. Mario Barco, que tuvo una rotura muscular en el cuádriceps, también estará varias semanas fuera de los terrenos de juego. Jaume Pol tampoco va a llegar a este partido, ya ha estado entrenando en solitario con el preparador físico. Y otra ausencia también importante es Tamayo, que se volvió a los terrenos de juego después de una grave lesión de rodilla, ligamento cruzado que se rompió la temporada pasada, y no acaba de tener esas sensaciones buenas en su rodilla derecha. Estas serían las ausencias del equipo. Y bueno, pues la duda, a ver, un poquito expectante, saber cuáles los cambios, porque seguro que habrá cambios en el once inicial, dibujo de Iñaki Bea con respecto a Diego Martínez, el anterior técnico.
Pues apuntado queda, y también estaremos pendientes sobre con qué once va a salir en este caso Iñaki Bea. Félix, que no te robamos más tiempo, muchas gracias.
Un saludo, gracias a vosotros.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deixem l'actualitat del primer equip del centre d'esports, però continuem parlant de futbol, més concretament de futbol formatiu. El Sabadell juvenil torna a enfrontar-se a un rival d'entitat per tercera jornada consecutiva a Divisió d'Honor. Visita Olímpia, un San Francisco que està signant una temporada notable. Ara hi entrarem més a fons, mentre que el conjunt arlequinat està passant per un moment complicat després de les derrotes 0-6 i 3-0 contra l'Espanyol i el Cornellà, respectivament. Dani Ramírez, central del Sabadell, demana oblidar aquestes desfetes i recuperar la millor versió de cara al compromís de dissabte.
No crec que hi hagi culpables ni molt menys. És un problema de cap de tot l'equip, de falta de competitivitat, però per un motiu o per altre, aquests dos últims partits no hem sigut capaços de demostrar-ho i s'ha vist clarament reflectat els resultats encaixant aquests nou gols i zero a favor.
El Sabadell és a mitja taula, novè, i el rival només dos llocs per sobre, però atenció, amb 7 punts més que els arlequinats i ben enganxat al tren capdavanter, un San Francisco que només ha perdut en un parell d'ocasions i que ha estat capaç de puntuar contra rivals com el Cornellà, l'últim butxí del Sabadell, el Zaragoza o l'Espanyol. Conscient de tot això, Ramírez recorda que ells també han donat la cara davant de rivals d'entitat.
Podem guanyar perfectament, hem d'aixecar cap i anar a tope a treballar pel San Francisco. Al final, nosaltres ja hem demostrat que li hem plantat cara a molt bons equips i anem a pel San Francisco aquest fin de a tope.
Un grau per sota. Lliga Nacional tindrem un Girona B, Sabadell B i un Mercantil Unificació Bellvitge. El Joan Murtró, els Blaugrana, reben un equip que, tot i procedir de la mateixa divisió d'honor, es troba a la zona baixa de la classificació. Marcel Abardé, el tècnic mercantilista, parla d'un partit crucial.
Sí que considerem que és un partit contra un rival directe, això sí que ho tenim molt, molt clar, i si som capaços de guanyar i ampliar la distància amb ells i amb el descens, doncs et farà anar molt més tranquil, no?, amb aquestes jornades que queden abans de marxar de vacances de Nadal, i tenim aquest partit entre cella i cella per això, perquè hem de guanyar sí o sí, perquè així ens allunyem molt més al descens, i per tenir, no?, també aquesta tranquil·litat de jornar següent al camp del Barça i estar per davant d'ells, que això suposo que et dona, no?, aquesta confiança, aquesta tranquil·litat, que no si els veus per damunt vostre.
Rivals directes, mirant el descens, diu el tècnic, i això que el Mercantil el situem segon a la classificació i es manté invicte després de 8 jornades a Lliga Nacional. I amb tot, Xala també fa aquesta reflexió ambiciosa.
Aquesta sensació, no?, que sempre ens queda agradolça, no?, de sumar un punt en lloc de tres, crec que és positiva, no? I crec que com a equip ens fa ser millors, ens fa ser més autocrítics, però ens fa sobretot ser més autoexigents. Llavors, bueno, òbviament que sabem quin club som i sabem que hem de pujar i que el nostre objectiu és salvar-nos lo abans possible, però bueno, vas veient com van avançant les jornades, com avancen, no?, els diferents partits, i et quedes, no?, amb aquest regust, com et comentava abans, agradols, de dir, ostres, sí, està bé puntuar el Canadà, però és que t'has posat guanyant 1-3. I està bé empatar contra el Sant Andreu, sí, però és que t'has posat guanyant 2-0, i contra el Jàlac igual, no?
I el juvenil B del Sabadell, després de trencar la mala ratxa amb el triomf contra el Sant Andreu, visita ara Vilablareix i un rival, el Girona B, que suma un punt més que els arlequinats. Conrad García, l'entrenador, demana millorar el darrere per poder ascendir llocs a la classificació.
Tot es defineix per pocs detalls i generalment nosaltres si tenim la capacitat de millorar defensivament i ser una mica més contundents a la part defensiva, anirem cap a dalt, no tinc cap dubte, no m'amago, tenim una plantilla molt talent, al final ahir li vam marcar 5 gols al Sant Andreu i no és fàcil, no és gens fàcil. I el que sí que hem de millorar és la nostra assignatura pendent és aquesta capacitat defensiva. Si la millorem, segur que anem cap a dalt.
Horaris d'aquest menú del futbol juvenil: dissabte a 4:45, torn pel Divisió d'Honor del Sabadell contra el San Francisco Olímpia, i també del Mercantil davant el Bellvitge en el duel de la novena jornada de Nacional. I per diumenge a 4:45 ens quedarà el partit entre els segons juvenils del Girona i el Centre d'Esports.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre del punt de 2:45, obrim pàgina poliesportiva i, evidentment, protagonisme ahir pel waterpolo i l'Astralpool Natació Sabadell masculí. Ahir, com dèiem, debut amb derrota de l'equip a la fase de grups de la Champions. Malgrat que el desenllaç entrava en les travesses, el conjunt de Quim Colet va vendre molt cara la seva pell contra el Ferencváros hongarès, un dels blocs més potents de la competició, i només va cedir en els últims minuts per un ajustat 7-10. I si el club no va poder finalment optar la victòria, va ser en gran part per culpa de les aturades del porter visitant Soma Vogel, amb un 65% d'efectivitat sota pals, que va acabar sent una llosa en aquest quart període. Entre això i la determinació en atac de les estrelles rivals, diu Fran Valera, que aquí es va acabar de decantar el partit.
Nosaltres a l'últim quart crec que físicament hem arribat millor que ells, però al final ells, als moments decisius, doncs tenen a jugadors com el Denis Varga, que marquen la diferència. Llavors, tenen molta experiència i nosaltres hem d'intentar ajustar aquestes coses.
Un Fran Valera que va ser un dels diversos jugadors del club que va tenir a les seves mans poder ajustar més el marcador en el tram final, però l'Astralpool no va ser capaç de perforar la porteria rival en tot el quart període, al qual es va arribar amb 7-8. Destaca Valera, en tot cas, la competitivitat que va mostrar l'equip contra un dels grans del continent.
Sabíem que el Ferencváros és un equip dels millors d'Europa i el nostre objectiu principal era, no t'enganyaré, no anàvem a guanyar, o sigui, el nostre objectiu era competir. I crec que hem demostrat que amb treball i esforç podem estar allà dalt i competir amb els millors d'Europa.
I a les files del Ferencváros, ja ho sabeu perquè ahir el vam poder escoltar a l'Hotel Suís, hi juga l'ex del club, Nemanja Jovovic.
Han decidido dos o tres situaciones de experiencia, ¿no? También quiero felicitar al equipo de Sabadell, que la verdad jugó muy bien desde el principio. Como he dicho dos o tres días antes, que sabíamos que va a ser un partido difícil porque es un equipo también con el talento, pero les falta un poco de experiencia, pero con los años van a ganar. Bueno, nosotros se veía que es nuestro primer partido difícil. En principio nos han salido cosas como queríamos, pero hemos estado concentrados sobre todo en defensa hasta el final del partido y creo que esta victoria hemos ganado con la defensa.
La resta del grup en aquesta jornada d'estrena ens va deixar els següents marcadors: Spandau 5, Novi Beograd 16, Juk Dubrovnik 8, Brescia 13 i Marsella 10, OSC Budapest 10. A Calllong, després de la derrota de l'Astralpool, el Pau Vituri, present a aquesta bombonera de la Finet Work Aquatics, va conversar amb el tècnic Quim Colet.
Som-hi, doncs, amb el Quim Colet, el tècnic de l'Astralpool. Quim, què tal, com estàs?
Bé, estic bé, satisfet. Satisfet a pesar de la derrota.
Sensació una mica estranya, no? Perquè al final hi ha hagut moments que els hem tingut allà, però sí que és cert que al final t'hi pares a pensar, és el Ferencváros, és un dels millors equips d'Europa i en l'estrena de Champions heu competit, com sempre dius tu, no? A veure fins on arriba, i avui ha arribat gairebé fins al final.
Sí, sí, està clar. Vull dir, ens hem enfrontat a un dels 3 o 4 millors equips d'Europa amb una experiència i un bagatge. Vull dir, només perquè ens fem una idea, han deixat un dels millors jugadors hongaresos de la selecció, el Biguari, a fora del roster com a 14. Vull dir, això, clar, això et diu del potencial que tenen, no? Aleshores, bueno, hem competit i ens ha faltat una miqueta al final, no males decisions, perquè han sigut bones decisions, però no hem estat acertats, val? I dos parades també, dos tres parades del Soma Vogel, que ens ha marcat aquí el no poder empatar el partit. Jo crec que si véssim, hem tingut l'opció d'empatar el partit a l'última part, si haguéssim tingut aquesta opció, no dic que haguessin guanyat, però sí que haguessin competit una miqueta més fins al final, no?
De fet, ara parlàvem fa uns minuts amb Lubovic i ens deia precisament això, no? Que el partit s'ha decidit per tres accions on demostra l'experiència que té un equip i un altre en Europa, no? En aquestes competicions europees. No sé si estàs d'acord amb el que deia.
Totalment. Per nosaltres comencem una aventura, és el primer partit de Champions, l'equip sabeu que és molt jove, vull dir, bueno, aleshores hem de fer el nostre camí. El nostre camí, sempre us ho dic, és competir a tots els partits al màxim. I això, doncs, bueno, ens donarà segurament alguna victòria, val? I evidentment contra equips d'aquest nivell, doncs a lo millor doncs, no ens dona per la victòria. Però bueno, nosaltres hem d'agafar aquesta experiència perquè també al final amb la competició domèstica també passa així, no? Has d'anar moltes vegades picant pedra i al final pues, alguna vegada com vam fer fa 3 setmanes pues, vam poder guanyar el Barceloneta, pues, a la Champions una miqueta el mateix, no? És anar fent camí i sobretot això, que l'equip no perdi la il·lusió, que la il·lusió per treballar diàriament per poder competir, perquè clar, això és molt esforç, diguéssim, diàriament, perquè bueno, jo crec que per exemple el nostre ritme ha sigut un ritme molt bo, això vol dir que estem al millor nivell en aquest sentit dels equips de Champions, però bueno, hem de seguir el nostre camí.
Amb els matisos que després cada entrenador i el cos tècnic li vulgueu donar, però no sé si avui també heu marcat un to físic mínim, un to d'intensitat mínim, insistim, que després cadascú ja corregeix a la pissarra el que acaba de polir, però si el mínim exigible d'intensitat, de físic, de defensa, és el que hem vist avui en els altres 6 partits que queden aquí a casa de Champions.
Sí, aquest és el nivell que nosaltres, el nostre ritme, nosaltres tenim un ritme que als equips contraris és una de les, d'alguna manera, del que diuen, no? De que, ostres, que tenim un ritme molt important, és un equip jove, a més, bueno, un equip que justament també treballem per tindre aquest ritme. A Europa, si no marquem aquest ritme, és impossible competir amb aquests equips, perquè a més sabem que tenen plantilles molt àmplies amb més qualitat que nosaltres. Per tant, això és igualar. Però això també passa el mateix amb la selecció espanyola, m'entens? Vull dir, bueno, pues, nosaltres hem d'intentar igualar o superar els equips amb aquest ritme, perquè aleshores això sí que ens dona el poder competir. Guanyar ja és una altra qüestió.
Et pregunto també, Quim, per com recupera l'equip ara físicament, tenint d'aquí a 3 dies el Prorreco. No sé si és el principal mal de cap ara mateix. Acaben de passar pocs minuts després del partit contra el Ferencváros, però si li has donat ja alguna que altra volta al fet de tenir un altre partit de màxima exigència en 72 hores.
Sí, ho sabem. Hem programat doncs, demà, evidentment, un entrenador de recuperació al matí per recuperar la gent, perquè és molta tralla, evidentment. A la tarda doncs recuperem, tenim la tarda lliure i el divendres ens posem a preparar el partit de dissabte, està clar, amb dos entrenaments, o sigui, són dos entrenaments, evidentment, doncs, bueno, si hi ha que recuperar amb algun jugador una miqueta, però sobretot són dos entrenaments tàctics, perquè si avui era un repte majúscul, doncs el de dissabte doncs encara una mica més, no?
En aquest sentit, amb això ho remato, deia el Fran Valera que si avui teníem davant un equip que està entre els 3-4 millors d'Europa, el Prorreco directament és el millor. No sé si el Quim també coincideix.
Sí, està clar, i per plantilla, o sigui, ho hem vist aquesta setmana, o sigui, el dissabte passat van jugar a Lliga a Brescia, que és el seu màxim competidor, i van deixar fora de la convocatòria Ivovic, Xalo Echenique i Halo. M'entens? Vull dir, ahir es va quedar Xalo, Ivovic fora i Halop dintre i Lonchar fora. Vull dir, clar, estem parlant de tres jugadors, no que serien titulars, sinó que Ivovic és un jugador del màxim nivell. El Halop, junt amb el Roger Taüll, per mi els dos millors boies del món. M'entens? Vull dir, és aquest nivell. És aquest nivell, amb esquerrans, o sigui, totes les posicions doblades, amb una qualitat que bueno, ja vam veure. Ahir, està clar, van perdre contra l'Olympiacos, però és que l'Olympiacos també, si analitzem un per un els jugadors, doncs clar, passa exactament el mateix. Però bueno, és una competició que molt difícil de jugar-la, perquè per jugar-la has de guanyar un títol europeu, ja sabem això. Lo difícil que és, a la història del club, per nosaltres, la primera vegada que s'ha aconseguit ha sigut la temporada passada, per tant, l'hem de jugar amb la màxima motivació, màxima il·lusió i intentant competir al màxim, aviam per què dona, també, no?
Doncs a gaudir d'aquesta Supercopa d'Europa i a competir-la com heu competit avui, l'estrena del Champions contra el Ferencváros.
Aquest és l'objectiu.
Quim, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ahir va sortir creu, la segona jornada de la Champions està programada el 30 de novembre contra l'Espandau alemany, però abans, ara ho escoltàvem, tindrà lloc aquesta Supercopa d'Europa dissabte a la 1 a Can Llong contra el Prorreco italià, un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell amb la narració del Pau Vituri i els comentaris del David Palma, l'entrenador de l'Estrelpool femení.
Hotel Suís.
Un minut per tres quarts de dues, és moment d'agafar la raqueta perquè estem a les portes d'una jornada importantíssima pel Cercle Sabadellès. Oriol Ferran, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi.
Bàsicament perquè els de la carretera de Bellaterra es juguen l'ascens a l'elit del tennis per equips masculin.
Sí, demà a partir de les 12 a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra s'enfrontarà el Cercle Sabadellès contra el tennis Chamartín. Els madrilenys estan promocionant per no descendir, que venen de la primera categoria, mentre que els sabadellencs podrien aconseguir, després de perdre la plaça al primer nivell del tennis estatal, per tornar-hi un any més tard.
Doncs per parlar d'aquesta eliminatòria, per intentar pujar de categoria, tenim en directe l'Òscar Hernández, el capità de l'equip del Cercle Sabadellès. Què tal, Òscar? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, com arribeu a aquesta final? Us veieu amb opcions reals d'aconseguir aquest ascens?
I tant, que sempre ens veiem amb opcions reals i sobretot pues, a l'equip el tinc a tope i jo crec que, bueno, competirem, podem competir.
Clar, t'anava a preguntar que com es prepara mentalment l'equip per una final així, no? Perquè amb tantes coses en joc, ells per no baixar, vosaltres per pujar, no sé si està sent una setmana, uns dies diferents.
Bueno, els xavals estan molt motivats, estan en competició, encara no hem fet vacances. De cap de temporada i llavors doncs estan bastant motivats. Una altra cosa és si podem aconseguir aquesta fita tan important que és pujar a primera. Tenim davant un equip que és el Club Tenis Chamartín que són gent que ha jugat molts anys a primera. És molt estrany per part seva que estigui lluitant per baixar a segona i són gent que ha guanyat bastants anys el campionat d'Espanya absolut, així que bueno, ho tenim molt difícil però molt motivats per intentar aconseguir aquesta fita.
Sobre la vostra trajectòria, no sé quina diries que és la clau perquè hàgiu pogut arribar a aquesta final i doncs, poder recuperar la categoria.
Bueno, el Cercle Sabadell fa uns anys que estava sempre a primera. L'any passat, pel canvi de format que va haver durant la pandèmia, que no es va poder jugar tots els equips, pues, ens vam quedar eliminats a la primera ronda i això ens va fer baixar a segona categoria, i a segona categoria ho hem fet bastant bé, hem lluitat molt bé per intentar pujar a l'ascens directe contra el Club Tenis Bartino, que és un dels millors equips de Catalunya. Vam perdre, però vam donar molt bona cara, i ens vam quedar molt bon gust de boca en el sentit de que, bueno, que podíem intentar tornar a pujar un altre cop aquest any.
Mm-hmm. Oriol?
Bé, simplement, hola, Òscar, parlàvem... Veient que veu perdre la categoria tot just l'any passat, esperàveu a principi de temporada que podíeu tornar a disputar per recuperar la plaça o esperàveu que estiguéssiu uns anys més?
Sí, no, 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 està clar que des del primer moment aquí com amb el president i amb tota la junta directiva i amb el club, que nosaltres vam baixar a segona categoria, l'objectiu sempre ha sigut que el Cercle estigui sempre a primera categoria, també jugant amb alguns nois de la casa, com hem fet tot aquest any que hem jugat a segona divisió, que sempre hem intentat que algun xaval de la casa que entren aquí a les nostres instal·lacions, que també puguin ser partícips en la competició.
Sí, just et volia preguntar també per això, per l'equip. En cas d'ascens, com afrontaríeu de cara ja a la temporada vinent, la primera categoria? Hi hauria canvis a l'equip? Intentaríeu mantenir al màxim el bloc?
Sempre intentem mantenir el bloc. El que passa que per pressupost i per coses esportives, moltes vegades, que sí que és cert que si un jugador del nostre equip destaca una mica, sempre hi ha la possibilitat de que un equip fort com pugui ser Barcelona i no Sant Martín mateix, que ens la puguin prendre, perquè hi ha vegades que nosaltres no volem ni arribem a qualsevol xifra que els hi puguin posar davant a algun dels nostres jugadors.
Òscar, ho remato preguntant-te sobre si el club en el Cercle hi ha aquesta exigència de que l'equip masculí doncs estigui a l'elit, si és una cosa que tenen entre cella i cella.
No és ninguna exigència, però a tots ens agradaria, tant a la junta directiva com al club de tenis Cercle Sabadell. És la nostra il·lusió, pues, intentar fer-ho el millor possible perquè el Cercle estigui a primera divisió.
Doncs demà a les 12 del migdia, aquesta eliminatòria entre el Cercle Sabadellers i el club de tenis Chamartín, amb les opcions de l'entitat de la carretera de Bellaterra per intentar pujar de nou a l'elit del tenis masculí. Òscar, que tingueu molta sort, moltes gràcies.
Moltes gràcies i tothom és benvingut a animar el Cercle demà a les 12.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Això pel que fa al tenis. Oriol, parlem també de tenis taula i més concretament del Club Natació Sabadell, que torna a la competició aquest cap de setmana després de dues setmanes de descans. Els nedadors, evidentment, intentaran tornar al camí de la victòria després de perdre contra el Vic per 4-2. I em deies, Oriol, que el rival, el One Vision Parla, tindrà triple partit aquest cap de setmana.
Sí, perquè els madrilenys aprofitant el viatge a Terres Catalanes per enfrontar-se dissabte al matí al Sant Cugat, a la tarda al Vic i l'endemà diumenge al Club. Segons Àlex Bocanegra, entrenador del Natació Sabadell, el triple duel del cap de setmana pot passar factura al Parla.
Parla fa un triple desplaçament, que es juguen dissabte matí, dissabte tarda i diumenge pel matí. Llavors, al final, sempre quan fas tants partits del mateix cap de setmana és dur, no? Perquè entre el viatge i tot, pues sempre es complica, no? Però veurem a veure com estan.
El One Vision Parla es troba ara mateix a la meitat de la taula, mentre que els sabadellencs són tercers d'aquest grup 2 de la primera divisió masculina. Bocanegra, més enllà d'aprofitar la possible fatiga del rival, assegura que han d'intentar tornar a la bona dinàmica de resultats.
Bueno, jo crec que és una mica la mateixa dinàmica que estàvem anant, no? Al final, dels dos partits que hem perdut, un va ser amb l'Helios, que vam arribar al dobles i va ser per detalls, i després amb Vic, perquè, bueno, no vam estar al nivell, tot i que el Luca ara està jugant molt bé i rendint al nivell que jo crec que ha de rendir, i això farà molt de cara a l'objectiu de la temporada. Llavors, una mica això, no? Tornar a la bona dinàmica, un partit dolent el tenim tots i ja està. No? Jo crec que és això el que hem de canviar una mica.
L'enfrontament entre sabadellencs i madrilenys arrencarà diumenge a les 11 del matí a Can Llong.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Tram final de programa, Tor per l'handbol. L'Or Gràcia femení visita l'Amposta amb l'opció de saltar el lideratge de la divisió d'honor plata. Això sí, per aconseguir-ho, les gracienques hauran de guanyar en una pista tradicionalment complicada, tot i que enguany sembla que no tant, i esperar la punxada del líder Mislata, que suma un punt més a la taula i rep per la seva part el Benidorm. Carol Carmona, l'entrenadora de l'OAR, espera que tot això serveixi de motivació i que l'equip no afluixi malgrat enfrontar-se a un rival de la zona baixa.
Que serà la Roca que vindrà les pròximes setmanes.
Clar, al final tu mires la classificació i és possible que hi hagi una petita relaxació pel fet de que potser estan a baix, però jo marco molt això, tinc les meves jugadores molt enxufades
han de continuar creixent individualment i creixent com a equip, i això passa per cada partit donar el màxim, sigui el rival que sigui. Per tant, serà molt complicat perquè ja patirem, ja en temporades anteriors hem patit molt, però hem de tenir la nostra ADN, que es corre, i avui hem mantingut estones corrents, però és que la setmana que ve encara ho hem de fer més.
L'Amposta suma 6 punts, dels quals només 2 els ha aconseguit a casa i no acaba de trobar la forma a la seva pista. El partit, per cert, arrencarà diumenge quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda i serà retransmès en directe per la xarxa. Això pel que fa al femení. El masculí té un duel assequible a casa, al carrer Bocaccio, davant del CUE de la Primera Nacional, al Poblenou. Un enfrontament que es produeix amb l'OAR vivint el millor moment de la temporada, 4 victòries seguides, i adaptant-se bé al canvi d'entrenador amb l'arribada de Pere Llats. Guillem Correro, pivot verd i blanc, espera complir amb els pronòstics.
No ens hem de centrar en això, sinó nosaltres jugar el que nosaltres sabem, no relaxar-nos, perquè en aquesta lliga, per molt que et relaxis i juguis contra gent de la taula baixa, si et relaxes els partits es compliquen, i nosaltres no volem això. Al final correrem com sempre, tinguem el rival que tinguem, i a fotre-li molta canya.
La ratxa victoriosa de l'OAR coincideix amb un tram de calendari menys dur i superat el Tourmalet inicial, tot està en un mocador. Hi ha 3 punts de diferència entre els 7 primers, entre els quals hi situem els graciencs.
Nosaltres teníem clar que al final els equips de dalt també perdrien, vam tenir un començament de lliga més complicat, on bueno, vam perdre 3 partits, però bueno, nosaltres hem seguit treballant a la nostra, sabem que nosaltres hem de fer el que nosaltres sabem fer. Ara és això, tenim una bona dinàmica de victòries i que els altres perdran, però al final no depèn de nosaltres. Així que nosaltres a la nostra i seguir sumant.
Horari habitual a Gràcia, dissabte a les 6, l'OAR Poblenou de Primera Nacional.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a la segona B de futbol sala, el Natació Sabadell defensa plaça de play-off amb el complicat desplaçament a Calvià. Els balears posen a prova l'espectacular ratxa del club a domicili, on es manté, recordem, invicta, i ha sumat 10 punts de 12 possibles, i d'aquí s'explica en gran part que els d'Adri Sánchez estiguin quarts a la classificació ara mateix. L'entrenador espera que el seu equip s'adapti a les circumstàncies per tota la logística que vindrà.
Al final és una dinàmica molt diferent, te'n vas a jugar a Palma, et canvia la teva rutina diària de partit, has d'anar allà amb aquests condicionants que realment condicionen i que t'has de saber adaptar a aquestes situacions, no? Igual que ells s'adapten quan venen a jugar aquí, no? I a més és un equip molt potent, molt bo, molt jove, té jugadors realment que tenen molt valor. I justament ahir vam estar mirant el partit contra Hospitalet i la veritat que molt bon equip.
Serà un autèntic partidàs, ja que el Calvià és tercer amb 2 punts més que els nedadors i s'han sobreposat a un inici irregular de temporada. De fet, han sumat 13 punts dels últims 15 i a casa seva, després de les dues primeres ensopegades, ja guanyen també amb solvència. Adri Sánchez destaca alguns dels punts forts del rival.
Per exemple, tenen a Jason, que era de Mataró i està ja jugant al filial, amb aquesta opció, no?, que veus allà com el primer equip al final del túnel. I la veritat que sí, que tenen molts bons jugadors que entenc que els puguin captar per aquestes situacions de veure allà el primer equip.
I de les Illes Balears ve de jugar l'última jornada l'Escola Pia amb la derrota contra l'Ibiza a Gasifred. I ara els de Pedro Donoso esperen revertir la mala dinàmica de les últimes setmanes intentant superar el Penya Esplugues a casa. Els espluguins, després d'erigir-se en una de les grans sorpreses de la Lliga en els primers compassos de competició, s'han enfonsat ara amb 4 derrotes consecutives i a poc van baixant posicions on se l'esperava com a condició de recentment ascendit que té. Donoso, però, veu el rival com un equip molt competitiu.
Que pierdas los partidos estos que han perdido al final y que hagan al principio 3 de 15 no es casualidad, ¿no? Y los partidos que están perdiendo son por la mínima, ¿no? Que también se podían haber convertido en puntos, ¿no? Pero bueno, eso también nos ha pasado a nosotros. Tenemos 8 y como podíamos tener algunos más, ¿no? Pero bueno, la competición es muy igualada y yo creo que tienen un buen equipo, tienen jugadores con experiencia y bueno, va a ser un partido bonito como todos los que estamos disfrutando en casa, ¿no?
Partits bonics a casa, diu el tècnic, però l'últim es va saldar en derrota contra el Nueva Elda dins d'aquesta mala ratxa dels escolapis, i de moment el carrer Garcilaso no està sent un fortí i l'equip és cinquè per la cua
a aquestes alçades de temporada. Les baixes d'homes com Arnau Graell estan fent mal, però el golejador podria reaparèixer contra el Penyesplugues.
Arnau, pues bueno, no quisimos forzar esta semana, pensábamos que esta semana sí que es clave para nosotros, un equipo que viene a ser más o menos parecido al nuestro y donde sí que tenemos que dar el 300%, ¿no? Y bueno, sí, supongo que Arnau, ojalá, ¿no?, pueda disputar minutos, que nos hace falta, y Pobe, pues bueno, vamos a ver cómo transcurre la semana, ¿no? Però que bueno, que és el que te decía antes, ¿no?, que la gente joven está respondiendo y tampoco es un problema, ¿no?
Doncs a l'Escola Pia, pendents de la recuperació de jugadors com Arnau Graell o Carlos Povedano. Dissabte a les 4 de la tarda començarà primer el Calvià Natació Sabadell a Palma i després a les 6, Escola Pia, Penyesplugues. Tenim temps per repassar el menú de demà amb el Pau Vitoria al capdavant de l'Hotel Suís. Evidentment farem la prèvia del Numancia Sabadell de diumenge a les 12 del migdia amb la roda de premsa en directe del tècnic arlequinat Gabri Garcia i totes les estadístiques. També podrem escoltar l'entrenador rival Iñaki Bea, tot i que també ho vam poder fer en la seva roda de premsa quan va ser presentat al Club Sorià, però demà ja més purament mirant en aquest partit de la 12a jornada de Primera Federació entre els numantins i els arlequinats. I, evidentment, també serà moment per fer la prèvia, un cop més, protagonisme pel waterpolo, prèvia d'aquesta Supercopa d'Europa entre l'Astralpool Natació Sabadell masculí i el Prorreco italià a Calllong. A més, també parlarem del Sabadell B, que torna a la competició de Primera Catalana amb el duel contra Rubí o, entre d'altres qüestions, d'esquash.
Hotel Suís.
Un minut per arribar a les 2 del migdia, moment de tancar l'Hotel Suís, el Toni González, que us envia una abraçada des de les vies de so. Ja sabeu que el programa el podeu recuperar d'aquí a uns minuts a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també a radiosabadell.fm. Ara a les 2, el torn pel Notícies Migdia i la Núria García. Que vagi bé!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.